Són les 8 del matí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ara fa un any, els Premis Rahola de la comunicació local ens van premiar pel programa especial de les eleccions municipals del 2015. Aquest reconeixement ens va fer molta il·lusió, però especialment per dos motius. Per diversos motius, per alguns motius concrets. Primer, perquè era el primer espai informatiu que fèiem en 13 anys de vida de Ràdio Capital. Segon, perquè aquell programa que vam muntar en només 10 dies va aplegar a diverses emissores, i ja sabeu que això ens agrada molt. I en tercer lloc, perquè va ser un reconeixement periodístic i, per tant, un reconeixement implícit a la feina ben feta. Doncs bé, ahir es van donar a conèixer els finalistes de l'edició d'enguany. Nosaltres no en som de finalistes, però el jurat ha dedicat una menció especial al programa Govorit Radio Svoboda, que vam emetre el 22 de març del 2016 amb motiu dels 10 anys de la demolició de Radio Liberty. De nou, el reconeixement arriba de la mà de periodistes que valoren la feina de divulgació i recuperació de la memòria, i això encara ens fa sentir més orgullosos. Presentar-te dues vegades i rebre dos reconeixements ens fa feliços, però sobretot ens motiva, perquè ens indica que de tots els camins que hi ha, nosaltres hem escollit el de la feina, el de la professionalitat i l'exigència, i això ens fa sentir molt bé. Fa encara no un parell d'anys que vam començar a treballar amb informació i continguts que passen a peu de carrer, i pel camí hem aconseguit gestes que ens equiparen, com a mínim, a mitjans de comunicació grans, dels que fan informació des del rigor i no des de la compra de minuts, i aquest és el millor reconeixement que podem tenir. I per acabar, evidentment, volem felicitar els dos finalistes del Premi Miquel Diumé al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio, la Carme Martínez, de Ràdio Girona Cadena SER, i en Carles Valdellou, de FEM Girona. Dijous, un dels dos serà el premiat i serem allà per felicitar-los per la feina ben feta. Són les 8 del matí i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí amb en Miquel 40.
I com sempre amb en Martí Seguer, que porta la previsió del temps, Martí.
Hola, bon dia. Avui una jornada amb alguns intervals de núvols baixos o boirines que ràpidament desapareixeran, donant pas a un dia assolellat. Temperatures entre els 5 i els 19 graus. I els propers dies, dissabte, situació també força tranquil·la, amb algun núvol dispers, i diumenge, situació una mica més inestable, amb possibilitat d'algun ruixet aïllat, i dilluns tindríem de nou una situació força tranquil·la.
Gràcies, Martí. Ara mateix són les 8 del matí i gairebé 3 minuts. A casa nostra la temperatura és generalitzada, com gairebé sempre. Trobem 4 graus positius a Parlavà, els trobem a Santa Cristina, els trobem a Sant Feliu, els trobem a Torroella, a la Bisbal, a Albons, a Pals, a Monells o a Platja d'Aro. 4 graus positius per aquest divendres 17 de febrer del 2016. Comencem. I comencem amb el repàs a l'actualitat més pròxima.
El govern de Torroella de...
Com sempre, resum informatiu del dia de la mà de Toni Selles i Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Torroella vol convertir el nucli antic en el pol comercial del Baix Ter, Toni.
El govern de Torroella de Montgrí vol reprendre les reformes al nucli antic per convertir-lo en una mena de gran centre comercial a l'aire lliure que sigui el pol d'atracció i d'activitat comercial a la zona del Baix Ter. A principis del 2000 ja es van dur a terme diverses actuacions al centre, però fa anys que van quedar aturades. Ara el consistori les vol reactivar.
En aquell moment, la peatonalització dels carrers al voltant de l'Ajuntament van canviar-ne la fesomia. Ara l'àrea d'urbanisme vol tornar-hi amb mesures per revitalitzar el comerç i rehabilitar el patrimoni arquitectònic i històric. Segons el regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí, cal una política econòmica i urbanística que dignifiqui l'espai públic.
Nosaltres el que volem és que la gent continuï disfrutant passejant per Torroella. I això ho hem de fer dignificant l'espai públic. Això és importantíssim pel comerç. I després hem de tenir molt clar que el nostre gran centre comercial és el centre històric de Torroella. No? Si anem amb aquests paràmetres i ho tenim clar, jo crec que en poc temps ens en sortirem.
El govern de Torroella ha fet un estudi dels equipaments comercials existents i dels espais potencials de creixement comercial. Unes de les primeres actuacions seran la reforma de la plaça del Lledoner i del passeig de l'Església.
Hi ha un acord comercial per equiparar els sous de dos geriàtrics públics de Sant Feliu de Guíxols.
Una cort judicial ha permès posar punt final a la discriminació salarial que han patit durant anys els treballadors d'un geriàtric de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta de la residència Asil Surís, gestionada per la Fundació Guíxols Surís. La presidenta del seu comitè d'empresa, Esther Alcaide, calcula que de mitjana cobraran un 20% més que fins ara.
El comitè d'empresa de la residència Asil Surís va decidir interposar una demanda el mes de juliol després d'haver intentat sense èxit que els hi apliquessin el mateix conveni col·lectiu que tenen els treballadors de la residència i centre de dia Guíxols Gent Gran. Els dos asils els gestiona la Fundació Guíxols Surís. No ha calgut arribar a judici perquè empleats i fundació han arribat a un acord segons el qual s'equiparen les condicions laborals i salarials dels treballadors dels dos geriàtrics.
No ens movem del sud de la comarca. L'Ajuntament de Platja d'Aro oferirà ajuda als afectats per les clàusules sol.
L'Ajuntament de Platja d'Aro vol donar suport als veïns afectats per les clàusules sol amb accions concretes. Per això està negociant amb advocats locals perquè ofereixin una primera consulta gratuïta als afectats.
Aquesta mesura, segons explica El Punt Avui, és una reacció de l'equip de govern després que el ple municipal aprovés una moció que instava a la devolució automàtica dels diners pagats per les hipoteques amb clàusula sol. La va presentar el grup d'iniciativa i es va aprovar per unanimitat. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols també va aprovar una moció semblant i ha convocat una reunió amb juristes per abordar aquesta problemàtica.
Seguim. Un home envia a presó, envia a presó un home per cometre 11 robatoris amb força en domicilis de Calonge. El van identificar perquè es va deixar unes receptes mèdiques en un dels robatoris.
El jutjat d'instrucció en funcions de Sant Feliu de Guíxols ha decretat l'ingrés a presó d'un detingut amb múltiples antecedents acusat de cometre fins a 11 robatoris amb força en domicilis de Calonge. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el 10 de febrer pels robatoris comesos a finals de 2016 a la urbanització Traumal del municipi. En tots els casos va utilitzar el mateix modus operandi.
Extreia les fulles de fusta o metàl·liques i un cop desmuntades retirava el vidre amb un tornavís. Tots els domicilis eren apartaments de segona residència i, per tant, els propietaris no detectaven el robatori fins que tornaven o bé els avisava un veí. En un dels robatoris, però, va deixar objectes personals i receptes que va permetre als agents localitzar-lo i detenir-lo.
Són les 8 del matí i 7 minuts, acabem.
Supermatí!
L'Onco Swing aspira a recollir... Swim aspira a recollir 6.000 euros per la investigació del càncer de mama.
La segona edició de l'Onco Swim ja té data, serà el 17 de juny. La Fundació Onco Lliga Girona i el Club Natació Radical Swim tornen a organitzar aquest repte esportiu i solidari que consisteix a recórrer nedant en equips de 4 persones els 30 quilòmetres que separen la platja de l'Estartit, de la platja de Portbó a Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i les Illes Formigues. Per segon any consecutiu, els diners recaptats amb aquesta travessia solidària es destinaran a finançar un projecte d'investigació impulsat per la Universitat de Girona sobre el càncer de mama triple negatiu.
És un subtipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves i que representa el 20% de tots els càncers de mama diagnosticats. Els equips participants tindran un temps màxim de 12 hores per finalitzar la prova per motius de seguretat. Durant la travessia, els equips aniran acompanyats en tot moment per una embarcació amb patró i també hi haurà altres embarcacions i caiacs que faran seguiment durant el recorregut.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Ara mateix són les 8 del matí i 8 minuts. L'actualitat més pròxima torna al Supermatí quan faltin aproximadament 5 minuts per les 9. Però el resum informatiu del dia no s'acaba aquí. Perquè ja tenim en Dani Cortés a punt per repassar l'actualitat de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El Tribunal Constitucional suspèn els passos cap al referèndum perquè el considera il·legítim.
Bon dia. La interlocutòria del Constitucional assegura que no hi ha més legitimitat que la legalitat constitucional. L'alt tribunal defensa que les resolucions que va prendre el Parlament al setembre tenen efectes polítics i jurídics. Són resolucions que el tribunal considera que són objectivament contràries a la Constitució. Concretament, anul·la les resolucions que parlen de convocar un referèndum encara que no hi hagi acord amb l'Estat i les que tracten el procés constituent. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha estat advertida pel Constitucional de nou i ha respost.
Malgrat les intimidacions, malgrat les amenaces, malgrat els requeriments, garantirem que el debat i la paraula continuen sent lliures en aquest Parlament.
Aquest cop, recordem, el Tribunal Constitucional amenaça tots els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, no només Forcadell.
Seguim, són les 8 i 9 minuts. Partits i societat civil homenatgen Muriel Casals quan fa just un any de la seva mort.
El grup parlamentari de Junts pel Sí ha reunit 250 persones en un acte a la Universitat de Barcelona en record de Muriel Casals. Hi ha assistit el govern amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al capdavant. També la presidenta del Parlament i els diputats de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP. Ha estat un acte molt emotiu. Escoltem Carles Puigdemont.
Convençuts, encara avui, que si fallem per manca de coratge o per manca de decisió, totes les morials d'aquest món, totes les morials de la Terra, que són les que ens van portar al Parlament, aquestes sí que tindran dret a inhabilitar-nos.
El moment més emotiu de l'acte ha estat quan Lluís Llach ha interpretat al piano la cançó Vida, acompanyat de la veu de Sílvia Bert.
Seguim. Investigadors catalans controlen el virus de la sida per primera vegada.
Per primera vegada al món, després d'administrar la vacuna terapèutica de la sida, han pogut retirar la medicació a uns pacients. D'aquesta manera, s'ha mantingut el virus de la sida controlat i en uns nivells pràcticament imperceptibles i sense senyal d'infecció. Ho han anunciat un grup d'investigadors catalans a una conferència a Seattle, als Estats Units. Aquests resultats obren moltes esperances sobre la vacuna terapèutica de la sida. La investigació l'ha coordinat l'Institut de Recerca Irsi Caixa i l'han dut a terme als hospitals de Can Rupi i el Clínic.
I això ha passat amb Bonaventura Clotet al capdavant, eminent metge i investigador, el que tenim el plaer de conèixer i amb el que en el seu dia ja vam parlar sobre aquesta possible vacuna. Són les 8 del matí, 11 minuts. Donald Trump encarrega una investigació al Departament de Justícia sobre qui ha filtrat la informació al voltant de les converses amb la diplomàcia russa, Dani.
En una roda de premsa tensa, el president dels Estats Units ha tornat a carregar contra els mitjans de comunicació per publicar informacions que el perjudiquen. Unes informacions que els mitjans haurien rebut filtrades de l'FBI. Per defensar-se de les acusacions que els seus ajudants haurien fet gestions diplomàtiques il·legalment, Trump ha arribat a entrar en grans contradiccions. Ha dit que les filtracions són certes, però que les notícies que les expliquen, les dels mitjans, són falses. Trump ha volgut reivindicar la seva acció de govern. Diu que ha fet moltíssimes coses des que és president i que els mitjans no n'han informat.
Aquest senyor és directament un imbècil. Les 8 del matí, 12 minuts. Avui coneixerem el futur de la infanta Cristina de Borbó.
L'Audiència de Palma notificarà avui al migdia la sentència del cas Nos. Per tant, determinarà l'absolució o condemna de la filla i el gendre del rei Joan Carles i també dels altres 15 acusats. El judici d'aquest cas va començar fa un any. Es jutja una presumpta trama per beneficiar amb fons públics unes entitats creades per Iñaki Urdangarín i pel seu exsoci Diego Torres. El frau s'enfila a 6 milions d'euros. Serà una sentència definitiva que ja no es podrà recórrer.
Gràcies, Dani. Acabem. Jorge Fernández Díaz, l'altre Llumaneres, hauria ordenat com a ministre l'obertura de l'Operació Catalunya segons un dels fills dels Pujol.
Tot surt arran que Público hagi divulgat fragments de l'interrogatori a Josep Pujol a l'Audiència Nacional. En aquests àudios ell explica les converses que havia tingut amb el comissari de la Policia Nacional, Villarejo, sobre la implicació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en tot aquest cas. Villarejo era un dels policies destinats a l'Operació Catalunya, una operació que tenia l'objectiu de desprestigiar els polítics sobiranistes i el moviment independentista català. Una operació també que hauria nascut del CAP, del servei de Jorge Fernández Díaz. Segons Josep Pujol, a la trama hi hauria implicada també la líder del Partit Popular Català, Alicia Sánchez Camacho, l'empresari Javier de la Rosa, el cap del gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, també l'amant de Jordi Pujol fill, Victoria Álvarez, i el diari El Mundo. També, tot aquest relat hauria començat en la famosa conversa a la Camarga, enregistrada per Método 3.
En fi, el pare, el fill i l'esperit sant. Són les 8 del matí i gairebé 14 minuts. La cosa segueix aquí al Supermatí. Perquè en Joan Baixeres cada setmana es dedica a repassar la informació esportiva. Els dilluns en fa el resum i els divendres fa la prèvia del cap de setmana.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
El Palamós es batrà en duel amb un rival directe des de Ràdio Bisbal, Joan Baixeres.
Després de suspendre's del partit a Sant Andreu, el Palamós torna al nou estadi. Es manté amb 32 punts, però baixat fins del desè lloc a la taula. Aquesta setmana es veurà les cares amb el Granollers. 8è classificat amb 34 punts. Pels granollerins serà el segon partit seguit que juga a domicili i arriba de guanyar per 0-1 al Castelldefels. És un equip que sempre s'ha mogut per la zona mitja de la taula i porta dues jornades seguides guanyant.
Han estat 7 visites del Granollers al Degà de Catalunya. El balanç és totalment favorable al Palamós, amb 2 victòries, 3 empats i 1 derrota. El conjunt del Baix Empordà buscarà fer més gran aquesta diferència i escalar posicions al classificatori.
Seguim el Bisbal Bàsquet, s'ho juga tot, Joan.
Deixada enrere la desfeta en el Municipal, el Bisbal Bàsquet visita el CUE de Copa Catalunya, el Sant Gervasi. Els barcelonins sumen 19 punts i es troben en el fons de la zona de play-off de descens. Tot i que els blancs, roig i negres estan fora de la part fosca de Copa Catalunya, només és un punt els que els faria patir de valent. El Sant Gervasi ve de perdre per 88-68 a domicili amb el co-líder de la categoria, el Buet. Serà un duel intens on s'hi juga el tot o res. Només són 2 punts els que els separen i la permanència passa per guanyar aquest partit.
És un quart de 9 del matí. El Garbí més valent de la temporada.
El Club Embol Garbí torna al Garbí Arena, victoriós després de guanyar per 13-31 a l'últim de Primera Catalana, el Vendrell. Aquest dissabte a les 7 de la tarda s'enfrontarà al 7è de la taula, l'Embol La Garriga, que suma 20 punts. Són 6 els de diferència amb els de Palafrugell, que volen guanyar per deixar cada cop més enrere la zona de descens. L'afició local és l'ànima de l'equip i els partits, per recordar, sempre seran els del pavelló màgic de Palafrugell. Guanyar suposaria entrar gairebé de ple a la zona tranquil·la de la taula i tenir a tocar l'objectiu de la temporada, la permanència.
El campió de Copa torna a la competició de la regularitat.
Aquest diumenge a les 12 del migdia, el Palafrugell, el campió de la Copa de la Princesa, visita l'últim classificat, el Raspeig. Els alacantins tan sols han sumat un punt a primera divisió i va ser contra el GIEC a domicili el passat mes de novembre. El resultat va ser de 4-4. La jornada passada van perdre a casa contra l'Alpicat per 2-7. El liderat passa per guanyar a un rival ferit i que necessita sumar. Els locals no ho posaran gens fàcil i el Palafrugell no es pot relaxar per molt malament que vagi al contrari. El líder de primera, l'Arenys de Munt, no abaixarà els braços i els blancs i negres necessiten la victòria per lluitar pel títol.
Gràcies, Joan Baixeres. És 1:45 de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermartí. Recordeu que totes aquestes notícies que acabeu d'escoltar les podeu trobar, com sempre, al web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
1:45 de nou, temps per l'agenda. I és que, com sempre, ens agrada explicar totes aquelles activitats que passen al Baix Empordà, les repassen David Perreño, se les estudia i quan se les sap de memòria, a punt per recitar-les amb una vena als ulls, en fa un resum de les més interessants que ens porta aquí al Supermatí.
Supermatí!
Platja d'Aro ja va agafant el ritme del carnaval, David.
Un dels carnavals més reconeguts de la Costa Brava, a Platja d'Aro, ja escalfen motors pel seu carnaval. Demà a les 9 del vespre es troben totes les colles del carnaval en un sopar i a les 11 de la nit es presenten en públic al Palau d'Esports i Congressos. També a Platja d'Aro, el diumenge a les 11 del matí, hi ha una trobada infantil amb animació a l'avinguda de Platja d'Aro Segaró i a les 5 de la tarda d'aquest diumenge tindrà lloc la concentració de colles locals a la plaça de l'Ajuntament.
A la Bisbal hi ha concert dels Pirats Sound System.
Pirats Sound System arriba a la Bisbal demà convidats per l'Alternativa Bar Musical. Aquest grup que barreja el reggae, el dancehall i el rap actuarà demà a les 11 de la nit i també a l'Alternativa Bar Musical a Terra aquesta mateixa nit el trio The Uppertones.
I a les escoles de música també mostren el seu repertori.
Sí, l'Escola de Música de Sant Feliu oferirà una jam session a la taverna Cas Romaguer avui a les 9 del vespre. Abans, a partir d'un 4:45 de la tarda, hi haurà una audició dels alumnes de l'Escola de Música de Platja d'Aro, en aquest cas, al Centre Cívic Vicenç Bou.
I recordem que en el terreny dels carnavals, a Pals, aquest cap de setmana també hi ha carnaval, també comença el carnaval. De fet, el mateix dissabte a les 6 de la tarda hi haurà una rua per tots els carrers del poble i al vespre hi haurà l'actuació de diversos DJs i la música en directe, el concert en directe dels Doctor Prats. Serà també aquest cap de setmana a Pals. Acabem amb l'agenda, amb una proposta familiar, David.
Doncs aquest diumenge a les 11 del migdia al Teatre Municipal de Palafrugell programa Teatre Familiar amb l'obra Les Supertietes de la companyia Les Bianchi.
Són les 8 del matí, 19 minuts. el temps per l'opinió d'avui, el comentari ve a càrrec de l'arquitecte i del conegut músic sanjosex, el bisbalenc Carles Sanjosé.
Molt bon dia a tots. Bé, avui us vull parlar de l'humor, que està fent un gir una mica estrany. A veure, normalment es diu que l'humor veritable és aquell que et permet afrontar les pors. Si teniu fills, ja ho sabeu. No hi ha millor manera de preparar-lo per anar al metge que fer una paròdia a casa. Jo sóc el nen malalt, tu el metge que em punxa, i bé, poder veure el seu pare amb aquella cara de por mentre ell fa veure que és el metge que el punxa, el farà pixar de riure i, per tant, l'ajudarà a entendre la situació. I a relativitzar-ho. És un humor antisistema, un humor contra allò que fa por, que és seriós, sagrat. És un humor que va bé, que destensa. Ara que s'acosta Carnestoltes, per exemple, i veurem tot de disfresses de polítics, de gent famosa amb cares exagerades, és una manera d'enfrontar-se al poder, d'allò que ens oprimeix, d'enfotre-se'n. Aquest any el gran protagonista segurament serà Donald Trump, el president dels Estats Units, i aquí és on jo volia anar. És curiós perquè aquest senyor està considerat un showman als Estats Units, una persona que fa riure per les seves exageracions. Però clar, es burla de les dones, dels paralítics, dels seus inferiors, de qualsevol persona que li faci nosa. Tot allò políticament correcte li emprenya, s'ha d'atacar a base de sarcasme. Aquest humor ja no és el mateix. Això és quasi bé crueltat, és cinisme, però resulta que estem en un moment on això comença a ser normal. El debat públic és tan molest, lo políticament correcte ens molesta tant que ens fa riure fins i tot això. És un gir cap al cinisme. No sé cap on ens portarà, però bé, agafem-nos un humor, aquest Carnestoltes, ens disfressem de lo que vulgueu i ens riem del mort i d'aquí al vetlla. Molt bon cap de setmana a tots.
El comentari de Sant José, d'en Carles Sant José, al voltant d'aquest sentit de l'humor. Passen 7 minuts d'un quart de 9 del matí. I d'aquí un moment parlem amb Josep Maria Coll, que és el president del Gremi de Promotors de Girona.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyor Josep Maria Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Tal i com dèiem fa un moment, en Josep Maria Coll és el president del Gremi de Promotors de Girona. Volem parlar amb ell arran d'aquesta notícia que vam conèixer la setmana passada i que explica que els preus dels pisos de lloguer, i especialment el Baix Empordà, pugen fins a convertir la comarca en una de les que té preu més elevat. Abans, com sempre, fem una radiografia amb en David Parrenyó.
El Baix Empordà, juntament amb la Cerdanya i el Gironès, són unes de les comarques de Catalunya on comprar un pis o una casa nova és més car. El preu per metre quadrat supera els 2.100 euros de mitjana i a primera línia de mar s'enfila gairebé fins als 3.000 euros.
Senyor Coll, això significa que s'ha acabat la crisi pel sector de la construcció?
Home, jo suposo que en general el que passa és que s'ha superat la crisi o es comença a superar la crisi en general, i un sector que havia estat molt paralitzat i que havia patit en molta mesura, doncs també ho comença a notar-ho. De fet, el camí del sector passa per tendir cap a la normalització, i avui podem dir que potser caminem cap a aquesta normalització de l'activitat que generem.
Dèiem a la prèvia que els pisos s'enfilen especialment al Baix Empordà i la Cerdanya. Quins són els factors que fan que pugi aquest preu en aquestes dues zones?
Bàsicament que les condicions que avui el mercat i el sector financer doncs dona en el sector perquè es portin a terme noves accions d'obra nova és que exigeix d'alguna manera un graus elevats d'èxit assegurat. Avui no hi ha finançament bancari, normalment si no hi ha capacitat de generar operacions de prevenda, de venda sobre plano, i aquestes condicions normalment només es donen en aquelles situacions, aquelles ubicacions que tenen característiques especials. Sol ser en els barris cèntrics més més apreciats a les grans ciutats, i també ho és a la línia de la costa amb ubicacions també bones. El Baix Empordà segurament el que fa és que reuneix una densitat de poblacions atractives més gran que altres comarques, i això fa que es posicioni amb més força al mercat en aquest sentit de preu.
Escolti, aquesta pujada de preus coincideix en un moment o en un període, perquè ara ja fa anys d'això, en què els sous són més baixos. Estem parlant que la construcció de nous habitatges s'adreça bàsicament a persones que venen de fora amb poders adquisitius més alts?
No, possiblement jo diria que avui amb aquestes condicions que el mercat fixa perquè es puguin desenvolupar noves promocions fa que comenci a despuntar el mercat per allà on les condicions dels compradors doncs potser siguin més laxes, vull dir, gent amb alguna mica més de capacitat adquisitiva o que no necessiten finançament bancari, i això els hi permet, després de molts anys d'estar doncs a l'espera de poder fer una inversió, fins i tot d'haver acumulat un cert estalvi, doncs fa que reuneixin el perfil de comprador idoni, no? D'alguna manera després aquest estalvi, aquest perfil de comprador mitjà, aquesta agència del sistema bancari que només es facin operacions que tinguin èxit assegurat, fa que s'hagi començat per aquí. Segurament que és el primer pas. Darrere venen altres promocions per altres capacitats adquisitives, però d'alguna manera el sistema de finançament bancari condiciona molt l'arrencar de les actives del sector. S'està produint habitatge a molts de llocs. Molta gent està accedint a habitatges de segona mà com a alternativa a la manca de promocions de primera mà, no? D'obra nova. Però d'alguna manera el mercat ha començat donant resposta en aquelles condicions que fins i tot un factor extern que potser la pròpia activitat com és el sistema bancari li condiciona, li marca.
Senyor Coll, a les comarques de Girona i especialment al Baix Empordà, que és on nosaltres, que és d'on som nosaltres, vostè realment creu que hi falten habitatges d'obra nova?
El que és segur és que falten habitatges d'obra nova que responguin a les demandes i les condicions dels nous compradors. És evident que hi ha habitatge que no s'ha venut mai, vull dir que són habitatges d'obra nova perquè no s'han estrenat mai, fruit de la producció dels anys del boom immobiliari. Uh-huh. Però també és veritat que en aquell moment es va produir habitatge amb unes condicions de demanda del mercat doncs que fins i tot doncs feia que els habitatges fossin una mica més petits del que tots haguessin volgut, i avui aquest comprador, quan surt al mercat i busca un habitatge per comprar, demana coses que possiblement aquesta producció que queda allà pendent de venda no reuneix. També hem de pensar que han passat l'any 2006, 2007, 2008, ja ha passat molt de temps, la gent comença a ser sensible a altres temes lligats a l'estalvi energètic, a la sostenibilitat, a la mida de l'habitatge, que això ho veiem, tots ens agraden els habitatges grans. Aquests habitatges no existeixen, amb el que segur que això sol fa que hi hagi una demanda d'habitatge d'obra nova justificat. El que segur és que tampoc ha de ser una cosa desmesurada.
I què n'hem de fer dels que hi han construïts i que, segons diu vostè, no tenen o tindran menys sortida?
Jo crec que les comarques de Girona en general, cada vegada hi ha menys habitatge construït, cada vegada s'ha anat venent el que tenia, el que justificava o el que tenia en caixa del mercat, i en alguns llocs on realment doncs no es va produir amb desmesura, però amb molta desmesura, i avui el mercat no té capacitat per absorbir-ho, suposo que mica en mica els propietaris d'aquests habitatges, l'administració, els bancs en molts casos són els propietaris, doncs els tindran que trobar una alternativa lògica. Crec que les comarques de Girona el que no veurem segur o que hi hagi segur que cap lloc serà doncs tenir que eliminar part d'aquest habitatge. Potser en un lloc del país o de l'estat espanyol sí que poder arribar a passar, però a casa nostra això no ho veurem. Li hem de trobar un encaix, un encaix, no sigui l'habitatge de lloguer, habitatge per col·lectius específics, gent jove, però això no frenarà que hi haurà gent que voldrà comprar el seu habitatge i que el demandarà amb unes característiques concretes, i aquest habitatge s'ha de produir. Inclús potser inclús és convenient que es produeixi. En on te comença a acreditar aquesta demanda, encara que sigui petitona, per evitar que en els propers 4 o 5 anys patim certes tensions de preus per culpa de la manca de producte. Una cosa que es va anunciant darrerament, l'habitatge no és una cosa que es produeixi d'avui per demà, vull dir, té un període de maduració, un projecte immobiliari important, calen 3-4 anys, i el que es pot fer falta d'aquí 3 o 4 anys s'ha de començar a planificar i decidir avui, sense pensar que farem grans produccions, produccions molt ajustades a les demandes reals de mercat, escoltar molt el que la gent vol, què li fa falta, què necessita, i produir amb aquesta clau de donar respostes als clients, als usuaris finals de l'habitatge.
Sobre aquest estudi que es publicava la setmana passada, també parla d'un augment de preu a la ciutat de Girona que fixaria el metre quadrat en 2.652 euros al metre quadrat. Tem que això en algun moment pugui produir, ara segurament encara no, però que a mig termini es pugui produir un efecte similar al que passa a Barcelona, que la gent ha de marxar perquè no poden, evidentment no poden comprar un pis, però tampoc es pot llogar perquè els preus són prohibitius.
Jo crec que el que està passant a Barcelona i que surt habitualment a la premsa o a les notícies, no? Possiblement és un fenomen que s'escaparà una mica del que es pugui contagiar al resta del territori. Té aquesta capitalitat de Barcelona com a ciutat de referència, potser avui ja a Europa, li està donant una pressió, suposo, que excessiva i que difícilment la veurem, i per sort no crec que la veiem, doncs, que contaminin el resta del territori. El que sí és veritat, i és encara que veiem una època complicada, on s'han patit moltes tensions, hi ha hagut molts problemes amb el que va sobrar com va esclatar la bombolla, sí que s'ha començat a planificar pensant de que si no hi ha equilibri entre oferta i demanda, al final els preus s'acaben tensionant i acaben, doncs, provocant problemes d'accés, doncs, a col·lectius en general, no? Barcelona doncs està durant el fenomen estrany de que fins i tot gent, podien dir, rics es veuen exclosos del seu barri perquè arriben més rics, no? que accedeixen per sobre d'ells. I això és el que de fet s'ha d'evitar. Jo estic segur que les comarques de Girona estem lluny de l'euro i no crec ni que ho veiem, però això sí que no ens ha de fer oblidar que hem de planificar perquè, mira, que el mercat es normalitzi, que la demanda pressioni més que l'oferta, i això ho comenci, doncs, a provocar tensions, i això s'ha de tenir en compte.
En qualsevol cas, jo l'insisteixo, el que a mi més em preocuparia és que en aquest moment a les comarques de Girona i especialment al Baix Empordà encara tenim una taxa d'atur molt elevada, propera al 15%, i per tant això reverteix en un poder adquisitiu baix, i per tant això segueix sent una amenaça per les possibilitats de les persones a comprar una casa, i deixa per tant aquests habitatges a expenses del que pugui passar amb el turisme o amb la gent que compra segones residències.
Això és evident. El que és segur és que hem de pensar en què hem de ser capaços de donar solucions d'habitatge a tothom. I això ho ha de fer d'alguna manera la preocupació d'un promotor professional, no? També és veritat que a vegades en aquestes dades que ens van apareguent en aquests darrers 24 mesos ben bé, que el preu de l'habitatge va pujant, i de fet el que està fent és potser en alguns llocs recuperar un nivell que havia perdut, no diré que amb accés, però sí molt penalitzat per la crisi, es normalitzi. Al final avui veiem les dades, i jo crec que, per exemple, en el cas del Baix Empordà és evident, en on, com que tenim poblacions com Palamós, Calonge, Platja d'Aro, Castell d'Aro, Begur, Sant Feliu, una costa doncs, molt apreciada, les poques promocions que realment d'obra nova s'estan fent amb ubicacions importants, d'una manera molt demandades per aquest tipus de públic, i això fa que les dades que publiquem, que són reals, marquin a vegades doncs, una tendència de preu més alta que la mitjana, que molts altres productes de la plaça. Vull dir que si al final en una població només hi ha tres promocions, totes tres són de primera línia de mar, i la mitja es fa d'aquelles tres, pot acabar en un preu que no es correspongui ni la mitja de la població d'una promoció d'habitatges que estigui en una zona més cèntrica, en els darreres de la població, que pugui anar destinada a un altre tipus de client i que estigui molt bé, simplement que no gaudeix d'aquell sobrecost o no penalitza aquell sobrecost d'una primera línia de mar o segona línia de mar, no? Avui també les dades de mercat abans s'han d'interpretar aquesta clau, que a vegades les mostres que tenim sobre la taula són poques, i si aquestes mostres doncs són de productes molt concrets i molt exclusius, estan marcant una tendència que no és la real. De la mateixa manera que quan en una població fa 3 anys enrere una entitat bancària es posava a liquidar els pisos que li havien quedat en cartera i els adonava per sota preu de producció, però de producció real, no? I deies, mira, la població X, els habitatges estan rebentats de preu. Deuen ser-ho tots. No. Era la mitja d'aquells que també s'estaven liquidant perquè el banc havia decidit que era el millor que podia fer o es tenia que lliurar d'aquella càrrega financera. A veure, fins que el mercat no estigui normalitzat, fins que no hi hagi una mitjana de mostres homogènies de territori, a vegades aquestes dades es poden enganyar. Això es veu molt fàcilment quan analitzem doncs evolucions de preus trimestrals, mensuals, semestrals, anuals, no? A vegades com és una corba que va pujant i baixant, sí que té una tendència cap a pujar i a normalitzar, a buscar un punt d'equilibri en on es justifiqui, sobretot que un habitatge no es pot produir perquè en el preu s'hi pot incorporar doncs el cost de tot el que composa un habitatge, des del sòl i bàsicament la construcció, i quan això es produeixi voldrà dir que a totes les poblacions del nostre, les comarques, hi haurà mostres significatives de gent que produeix habitatges amb uns marges industrials lògics, i per aquestes mostres es determinaran quina és la tendència real del mercat. Els preus van pujar mica a mica, tendeixen a buscar aquest punt d'equilibri. Fins i tot jo crec que la gent del sector està desitjosa de que quan s'assoleixi doncs no es passi d'aquesta línia perquè es pugui treballar en normalitat.
Això estaria molt bé.
No, és que jo estic segur que quan es fa el promotor professional seriós avui està desitjant que no es repeteixi cap situació absurda de mercat distorsionat per paràmetres estranys, com pressions inversores, foranes, ningú vol això, segur. Els professionals del sector segur que no ho volen, segur que no, que saben que al final els acaba distorsionant la seva pròpia activitat.
Senyor Josep Maria Coll, president del Gremi de Promotors de les Comarques de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Molt bé, fins ara, passi bé.
Passen 8 minuts de 8:45 del matí. Entrem al segon bloc del Supermatí d'avui.
Oh, break down the walls to connect, inspire, eh. Up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up, the liars.
Per matí.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, què tal? Tanquem setmana. Avui també, com sempre, com cada dia, repassant les notícies musicals. Som-hi! Comencem parlant de Linkin Park, perquè publicaran el seu nou disc anomenat One More Light el dia 19 de maig. N'acaben d'estrenar el seu primer senzill, Heavy, que ho és tot menys heavy, i que compta amb la col·laboració vocal de Kiara. La banda presentarà el disc en un únic festival a l'estat espanyol, com és el Download Festival, el dia 22 de juny. Incubus han estrenat el primer senzill de Eight, el seu nou disc. Es tracta de Nimble Bastard, que s'ha estrenat a la ràdio i que ja està disponible en streaming. La banda té previst una gira pels Estats Units al costat de Jimmy Duol entre el juliol i l'octubre. De moment no hi ha plans d'actuacions al nostre país.
La informació musical.
Kaigo comença a promocionar el seu segon disc i ho fa amb It Ain't Me, on en aquesta ocasió col·labora Selena Gomez. La cançó arriba després de l'enorme èxit del seu debut, Cloud 9, amb temes com Firestone, Stole the Show o Stay.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
What would you little maniacs like to do first?
Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs.
Watching through our fingers, watching through our fingers.
In my thoughts you're far away, and you are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily.
left of the world. Oh. Song. I've been dancing at the funeral, dancing at the funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them, but what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Control of all of my senses. You might have to excuse me. I've lost control of all of my words. So get drunk, call me a fool. Put me in my place, put me in my place. Pick me up off the floor. Put me in my place, put me in my place.
Miss You More, aquesta cançó es diu Good Grief, la canten els Bastille, l'estàs escoltant al Supermatí d'avui.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. Sad songs, sad songs. No,
de com un personatge se'n va a Eivissa i es pren pastilles, va aquesta història que canta Mike Posner. Són 8 els minuts que falten perquè siguin les 9 del matí, el supermatí d'avui divendres, i el supermatí d'avui divendres a les portes del cap de setmana, contents de recuperar aquesta cançó dels House Martins, amb la qual gairebé acomiadem el programa, i que es diu Happy Hour.
What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it.
Martins, el supermatí d'avui, 6 minuts i les 9. Acabem el programa d'avui, però com sempre fem un últim repàs informatiu a les notícies més pròximes.
Tot el que necessites per estar al dia, al supermatí.
Torroella vol convertir el nucli antic en pol comercial del Baix Ter, Toni Sellers.
El govern de Torroella de Montgrí vol reprendre les reformes al nucli antic per convertir-lo en una mena de gran centre comercial a l'aire lliure que sigui el pol d'atracció i d'activitat comercial a la zona del Baix Ter. A principis del 2000 ja es van dur a terme diverses actuacions al centre, però fa anys que van quedar aturades. Ara el consistori les vol reactivar.
En aquell moment, la peatonalització dels carrers al voltant de l'Ajuntament van canviar-ne la fesomia. Ara l'àrea d'urbanisme vol tornar-hi amb mesures per revitalitzar el comerç i rehabilitar el patrimoni arquitectònic i històric. Segons el regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí, cal una política econòmica i urbanística que dignifiqui l'espai públic.
Nosaltres el que volem és que la gent continuï disfrutant passejant per Torroella. I això ho hem de fer dignificant l'espai públic. Això és importantíssim pel comerç. I després hem de tenir molt clar que el nostre gran centre comercial és el centre històric de Torroella. No? Si anem amb aquests paràmetres i ho tenim clar, jo crec que en poc temps ens en sortirem.
El govern de Torroella ha fet un estudi dels equipaments comercials existents i dels espais potencials de creixement comercial. Unes de les primeres actuacions seran la reforma de la plaça del Lledoner i del passeig de l'Església.
Seguim. L'Ajuntament de Platja d'Aro oferirà ajuda als afectats per les clàusules sòl.
L'Ajuntament de Platja d'Aro vol donar suport als veïns afectats per les clàusules sòl amb accions concretes. Per això està negociant amb advocats locals perquè ofereixin una primera consulta gratuïta als afectats.
Aquesta mesura, segons explica el Punt Avui, és una reacció de l'equip de govern després que el ple municipal aprovés una moció que instava a la devolució automàtica dels diners pagats per les hipoteques amb clàusula sòl. La va presentar el grup d'iniciativa i es va aprovar per unanimitat. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols també va aprovar una moció semblant i ha convocat una reunió amb juristes per abordar aquesta problemàtica.
8:56, acord judicial per aquí. equiparar els sous dels dos geriàtrics públics de Sant Feliu de Guíxols.
Una cort judicial ha permès posar punt final a la discriminació salarial que han patit durant anys els treballadors d'un geriàtric de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta de la residència Asil Surís, gestionada per la Fundació Guíxols Surís. La presidenta del seu comitè d'empresa, Esther Alcaide, calcula que de mitjana cobraran un 20% més que fins ara.
El comitè d'empresa de la residència Asil Surís va decidir interposar una demanda el mes de juliol després d'haver intentat sense èxit que els hi apliquessin el mateix conveni col·lectiu que tenen els treballadors de la residència i centre de dia Guíxols Gent Gran. Els dos asils els gestiona la Fundació Guíxols Surís. No ha calgut arribar a judici perquè empleats i fundació han arribat a un acord segons el qual s'equiparen les condicions laborals i salarials dels treballadors dels dos geriàtrics.
Són les 8 del matí, 57 minuts. El jutge envia a presó un home per cometre 11 robatoris amb força en domicilis a Calonge. El van identificar perquè es va deixar unes receptes mèdiques en un dels robatoris.
El jutjat d'instrucció en funcions de Sant Feliu de Guíxols ha decretat l'ingrés a presó d'un detingut amb múltiples antecedents acusat de cometre fins a 11 robatoris amb força en domicilis de Calonge. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el 10 de febrer pels robatoris comesos a finals de 2016 a la urbanització Traumal del municipi. En tots els casos va utilitzar el mateix modus operandi.
Extreia les fulles de fusta o metàl·lica i un cop desmuntades retirava el vidre amb un tornavís. Tots els domicilis eren apartaments de segona residència i, per tant, els propietaris no detectaven el robatori fins que tornaven o bé els avisava un veí. En un dels robatoris, però, va deixar objectes personals i receptes que va permetre als agents localitzar-lo i detenir-lo.
I acabem. L'OncoSwim aspira a recollir 6.000 euros per la investigació del càncer de mama.
La segona edició de l'OncoSwim ja té data, serà el 17 de juny. La Fundació Oncolliga Girona i el Club Natació Radical Swim tornen a organitzar aquest repte esportiu i solidari que consisteix a recórrer nedant en equips de 4 persones els 30 quilòmetres que separen la platja de l'Estartit de la platja de Portbou a Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i les Illes Formigues. Per segon any consecutiu, els diners recaptats amb aquesta travessia solidària es destinaran a finançar un projecte d'investigació impulsat per la Universitat de Girona sobre el càncer de mama triple negatiu.
És un subtipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves i que representa el 20% de tots els càncers de mama diagnosticats. Els equips participants tindran un temps màxim de 12 hores per finalitzar la prova per motius de seguretat. Durant la travessia els equips aniran acompanyats en tot moment per una embarcació amb patró i també hi haurà altres embarcacions i caiacs que faran seguiment durant el recorregut.
I encara un últim apunt per la previsió del temps, Martí Seguer.
Avui una jornada amb alguns intervals de núvols baixos o boirines que ràpidament desapareixeran donant pas a un dia assolellat. Temperatures entre els 5 i els 19 graus. I els propers dies, dissabte, situació també força tranquil·la, amb algun núvol dispers, i diumenge situació una mica més inestable, amb possibilitat d'algun ruixet aïllat, i dilluns tindríem de nou una situació força tranquil·la. I això és tot. Us seguim informant des de radiocapital.cat.
Gràcies, Martí. I encara un últim apunt. Ho hem explicat just començar el programa. En la 8a edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, el jurat ha fet una menció especial a l'equip responsable del programa Govorit Ràdio Espoboda de Ràdio Capital. Concretament, el jurat ha valorat la varietat de recursos sonors pel seu ritme i pel seu ampli recorregut històric del programa que es va emetre el 26 de març del 2016 des del pati de Cala Pruna de Pals amb motiu dels 10 anys de la demolició de Ràdio Liberty. Per tant, un reconeixement que ens arriba, el segon reconeixement que ens arriba després de presentar-nos dues vegades als Premis Rahola.
Supermatí amb en Miquel 40.
Marxem, el Supermatí torna el dilluns puntualment a les 8 i a més amb una nova incorporació, amb més oients i noves emissores. Adéu-siau, bon cap de setmana.